Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb l'objectiu de parlar dels equips i de la gent de casa nostra. La setmana gran, la setmana de la Copa del Rei a Calafell, amb la victòria del Reus, amb un emocionant final davant de Lleida. Un noia que va guanyar en la primera jornada al Barcelona, però que després no va poder superar el Lleida. A l'Hockey Plata, jornada doble de l'equip del Baix Penedès a la Plata, amb derrota a Mataró i victòria en pròpia pista davant del Dominicos. Repassarem l'actualitat de la Lliga Iberdrola i aquest Champions, que hi havia un partit important, era l'únic que faltava per decidir quin equip passava, i la victòria insuficient del Vilassana per 5-4 davant del Fraga. I també amb les competicions catalanes, els principals titulars en la Nacional Catalana, derrota del Vilanova a la pista de l'Arenys, un Vilanova que es torna a allunyar molt ja dels llocs capdavanters de la classificació. A la Primera Catalana, aquí hi havia molts partits, derbi Monjos Calafell i victòria clara del Calafell en el seu desplaçament als Monjos. Victòria del Noia a Sant Cugat, victòria del Vilafranca davant de l'Espanyol i victòria del Vendrell davant del Vilanova. A la Primera Catalana femenina, victòria del Vilafranca davant de l'Horta per 4-2 i el proper partit del Vilafranca, que s'enfrontarà al Caldes, el tercer classificat, però un Vilafranca que li porta molt un marge molt ampli de punts. Un Vilafranca en primer lloc amb 55 punts i el Caldes tercer lloc amb 40 punts. I a la Segona Catalana, victòria del Sant Ramon per 11-1 davant del Reus, empat del Riudebitlles amb el Mollerussa a 3 i derrota del Vendrell davant de l'Amposta en pròpia pista per 2-3. Tot i aquí, la notícia és la derrota, o en aquest cas el Cubelles perdia el seu partit en el desplaçament a Juneda per 6-3. Continua líder amb 56 punts, i el Sant Ramon, segon classificat, amb 50. El proper partit, diumenge, a 12:45 del migdia, a Cubelles, Sant Ramon. I a la Tercera Catalana, victòria del Torrelavit en el seu desplaçament als Monjos per 0-10, derrota del Noia en pròpia pista davant del Vilassana per 1-5, i derrota del Calafell també en pròpia pista davant de la Seu d'Urgell per 4-5. I també derrota, no, en aquest cas, victòria del Vilafranca davant del Ribes per 4-6. I aquest és el repàs dels equips de les competicions catalanes. Saludem els nostres companys. En Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara se'ns han anat en Raimon, en Jaume Boquera, però bé, tornarà. Bé, la setmana gran, la setmana de la Copa, quina valoració en feu, quins comentaris n'heu tret positius? Comença, Jordi, tu, que per proximitat geogràfica.
Bé, doncs una Copa que jo crec que ha sigut molt emocionant, igualada. De fet, tots els partits han estat emocionants pràcticament fins al final. I bé, doncs, jo crec que a nivell de joc s'ha vist que tothom podia guanyar, sobretot arran de l'eliminació del Barça contra el Noia. Crec que a partir d'aleshores tothom va fer un pas endavant de dir, ostres, doncs aquesta pot ser la nostra, molts equips s'ho van creure, i al final va ser el Reus, però bé, doncs també destacar el paper del Lleida, que va arribar a la final, i també doncs l'hauria pogut guanyar perfectament, però bé, doncs al final va guanyar el Reus, que crec que també és merescut per la gran temporada que estan fent, i per tant, bé, doncs així va acabar la cosa.
Trucol. En Jaume, quina opinió en tens de la Copa? Vas poder viure el dia gran, la victòria del Noia davant del Barcelona, I el dia després, que era la derrota davant del Lleida.
Les coses van així, un dia va sortir perfecte, l'altre no va ser tan perfecte, però bueno, les coses s'han d'acceptar com són. El noi que ho va intentar, el noi que ho va, jo diria que brodar davant del Barça, tot i el complicat i les ganes que en tenia el Barça, va sortir un partit, i més mantenint la porteria zero, la cosa va ser perfecta, un gran triomf, on tothom esperava més del noi a partir de llavors, i el que ha dit el Jordi abans, que tothom creia que podria guanyar aquesta competició, el Lleida i el Reus, i fins i tot el Liceu, que va fer un bon partit davant de l'Igualada, crec, amb una Igualada que no va saber doncs, mesurar potser la campanya que estava fent el partit, el que estava treballant, i el dia del Lleida, pues, bueno, no vull ser pesat, però quan veus les designacions arbitrals saps que aquell partit ja és complicat abans de començar. El Lleida va saber controlar, va saber d'allò, el noi no va estar a l'alçada del partit del Barça, i al final el Lleida que s'enduia el pas a la final.
Raimon, la teva opinió abans de parlar amb el convidat que tenim aquesta nit?
Doncs bé, bueno, penso que va ser una copa molt igualada, perquè, per exemple, ara el Jaume perdó, deia que, per exemple, el noi va estar a l'alçada del partit del Barça, però clar, també s'ha de dir que portava un desgast físic també bastant important, penso, perquè va ser també un partit bastant físic. La igualtat també hi va ser en tots els partits, aquí es veuen també en els resultats, no? Que no hi ha hagut cap resultat a banda del Reus Liceu a la semifinals d'aquest 5-1, els altres van ser bastant igualats d'un, dos gols, per exemple, el Lleida i el Coi aquest 5-3, el Barça-Noia 0-2, i van ser partits bastant igualats, en el qual tots volien guanyar el partit, però és el que dieu, no? El noi eliminar el Barça, la copa va quedar molt oberta. Penso que també al Lleida se li ha de fer un aplaudiment per arribar a aquesta final, perquè potser era un dels equips que ningú comptava amb ell per arribar a aquesta final, i a més derrotar, podria haver passat aquests quarts, però va derrotar el noi a les semifinals, per tant, s'ha de dir que va fer també un molt bon partit i va poder arribar a la final. I, bueno, doncs aquest Reus que també va guanyar i que potser ja, després de tants anys sense poder guanyar la Copa, potser ja se la mereixia, no? Perquè amb aquests jugadors entre veterania i joventut que té, doncs potser era un dels candidats també a eliminar el Barça, doncs era un dels candidats a guanyar aquesta final.
Doncs tenim un convidat avui de lujo, a més, amb la felicitació per davant per haver conquerit aquesta Copa del Rei, que és l'entrenador del Reus Deportiu, Jordi García. Bona nit.
Molt bona nit. Què tal?
Què? Tu feliç, oi?
Som una miqueta, no t'he d'enganyar.
El treball de l'any.
La veritat és que sí.
Ha sortit cara amb una copa. Com la valoraries en total?
Bueno, realment arribàvem molt tocats, arribàvem molt marmats, arribàvem no en el millor moment físic, sí, mental, però no en el millor moment físic, i realment ens feia ràbia, després d'aquesta temporada que portàvem, arribar amb aquesta Copa del Rei amb les condicions físiques que hem arribat amb diversos jugadors, no? Però, bueno, hem tingut, jo crec que una gran mentalitat, que és el que ens ha fet guanyar, la mentalitat del compromís, del posar-nos al servei del col·lectiu, i un punt d'intel·ligència per poder gestionar bé aquells moments que hi havia, i els partits, i els minuts, i tal, i després, evidentment, necessites el punt de sort i d'inspiració que et dona poder guanyar en el moment determinat aquest partit o marcar aquell gol que és decisiu, no?
Amb la final, jo diria que hi va haver dues parts, una primera del Reus força clara i una segona que el Lleida va posar les coses o va complicar les coses, eh? Aquell penal de Dario Jiménez en el darrer minut, si aconsegueixen l'empat a 5, hagués pogut canviar la tònica de la final.
Jo penso que, ja ho vaig dir al mateix moment, quan s'ha acabat el partit, penso que el Lleida en molts moments va ser molt superior a nosaltres, que nosaltres arribàvem molt marmats físicament, que ells potser van arribar amb un punt més de frescura per tenir més hores per descans i potser perquè els seus partits no van ser potser tan intensos com els nostres. Jo penso que ells surten molt bé al principi, els primers 10 minuts ens fan el gol i nosaltres els primers 10 minuts patim. A partir d'aquí, quan nosaltres ja empatem, juguem molt bé, tornem a ser els Reus que havíem estat aquesta copa, controlant el partit, sabíem quan havíem d'atacar, tenim possessions llargues, portant el ritme del partit, manant. i arribem a la mitja part amb el resultat que arribem. No? Després del partit de la segona part ens fiquem per davant amb 3 gols i a partir d'aquí el Lleida fa un pas endavant físic i de joc molt gran en el que ens té tancats a l'àrea durant 12 minuts, en el que ens complica molt la vida i al final vam fer un exercici de subsistència total i de resistència per poder guanyar aquesta final. Per tant, jo penso que el Lleida va ser un digne finalista i si no és perquè nosaltres doncs, en aquesta Copa hem tingut aquest puntet de sort que et deia abans, es mereixia guanyar la final tranquil·lament.
Jordi, bona nit i felicitats. El partit de Champions, em vas dir al final del partit, una mica més i en tinc que posar els patins i sortir jo. Sí. Com es gestiona això amb aquesta consecució del títol i com els jugadors, al ser menys o estar mig marmats, acaben de posar el plus d'afegiment a fer un partit o a fer aquests 3 partits que vau fer?
Després del dia que vam parlar, que vam perdre contundentment el pitjor partit que hem jugat aquest any contra el Noia, que ens va guanyar, va ser molt superior a nosaltres, teníem 2 dies de festa i en vez de 2 dies de festa els hi vaig donar 3. És a dir, normalment quan perds no dones més dies de festa, sinó en treus, però jo creia que necessitàvem descansar, necessitàvem veure el que ens havia passat aquell partit en perspectiva i vaig decidir donar-los un dia més. Per tant, vam descansar 3 dies i aquests 3 dies ens van donar una visió global del que ens havia passat. No? Vam tenir temps de reflexionar i de pensar com encararíem la setmana següent la Copa. Vam fer vídeo amb doble sessió, que no fem normalment, amb matí tarda, i el vídeo normalment dura 45 minuts i aquest dia va durar quasi 2 hores, en el qual vam participar tots i el que vam pretendre aquell dia era analitzar realment com estàvem i com havíem de fer per poder intentar tenir opcions de guanyar aquesta Copa. No? I a partir d'aquí vam dissenyar uns plans de partit i una manera de jugar i una manera de gestionar els canvis i una manera de tal que al final ens ha donat sort, no? O sigui, ens ha patat bé. Però si tu li treus el compromís i l'orgull i el treball i al final els jugadors ja jugaven per sentiment i per cor i després avui a l'entrenament doncs era un drama veure'ls perquè estan destrossats encara, vull dir, encara no són, avui és el primer dia d'entrenament, però bueno, avui hem hagut de tornar a fer el mateix, no? Quants ne tenim, quants hem pogut i a partir d'ara doncs, intentar gestionar la seva recuperació el més ràpid però tranquil·lament possible, les 2 coses, és a dir, volem que tornin ja, però entenem que han de descansar i que s'han de recuperar bé per afrontar el tram final de la temporada doncs, amb una miqueta més de condició física.
Jordi Grill.
Hola, bona nit, Jordi, felicitats. Gràcies, aquests Jordi. Dies s'ha parlat molt de noms, no? Com per exemple Martí Casas, òbviament, Càndid Ballart també bastant evident. A mi m'agradaria preguntar-te per un altre, que és el Marc Julià, que és un jugador que fa uns anys doncs, potser destacava més per ser un golejador, més a prop de l'àrea, i en canvi els últims temps, no? Hem vist aquesta reconversió, un jugador més madur, més organitzador, i no sé com heu viscut tot plegat, no? Doncs aquest procés amb ell, perquè hagi arribat a ser doncs, el jugador que hem vist durant aquests dies, sobretot que doncs, portava ell el tempo, no?
Sí, jo crec que és una molt bona pregunta, ja aquest matí la contestava. El Marc, recordo que quan el vam fitxar estava a Itàlia, al Bassano, i va quedar màxim golejador de la Lliga Italiana. Tirava els penaltis, les directes, jugava d'interior. I quan el vam fitxar, més d'un i més de dos ens va dir però vosaltres esteu xalats, amb els problemes que ha tingut el Marc, que tal, amb el Barça, que tal, i no sé què, el seu caràcter, i no sé què. Bueno, el dia d'avui el Marc té 7 anys més, va vindre en 20 i pico i ja quasi que en té 30, és un rosenc més, ha fet un pas endavant a nivell de caràcter i de tot, és a dir, confia cegament en el seu nou rol, és el que s'ha més content del món de que marqui el Martí, més content del món de que el Ditu sigui el millor porter del món, més content que mai que el Joan sigui el capità i que s'ha posat a disposició de l'equip. Què necessitava l'equip? Doncs potser necessitava un jugador amb el seu talent, que ens ajuda a cada transició per poder sortir com ningú, que té una intel·ligència per jugar a hockey fora del normal i que ara doncs, probablement l'ha hagut de retreçar cap enrere, ell se sent còmode i està a disposició de l'equip. I aquest és el trànsit cap a un jugador que era un interior i ara és un, un mig que és el que et dona l'equilibri en tot moment.
Hola, Jordi. Enhorabona primer per la consecució de la Copa. I aquí en el programa sempre jo deia que el Reus hauria de tenir paciència, no? Perquè penso que és un equip en construcció, no? entre joves i veterans, però penso que el treball que està fent el Reus ja actualment tant amb la gent jove com amb el Carles Casas, el Pol, el Jansà i, a més, tot el de l'equip B que està a Plata, penso que és un treball molt bo que esteu fent a Reus. I com veus aquest jovent de cara al futur, perquè tal com està l'hoquei també a nivell potser econòmic i això, doncs aquests nanos amb aquesta Plata doncs també es poden anar foguejant i amb molts minuts a hoquei lliga.
Hola, Rai, merci.
Hola.
Bueno, la veritat és que jo aquí crec que hi ha dos factors importants. El primer és que des que vam arribar, aquesta és la vuitena temporada, vaig crear un model de joc en el qual primer el Ramon Margalef, que era el meu segon entrenador, i ara el Marcus, que és el que està a la base, el que porta el nacional i el que porta el júnior i el juvenil, hem creat un model de joc que està implantat en tota la base. Per tant, tots els jugadors del Reus Deportiu, en cada categoria, tenen els seus objectius i tenen la part de tàctica que creiem que han de tenir per l'edat, però a mi m'és molt fàcil a dia d'avui dir-li, Carles, juguem a 4, a 6, a 18, a 24, a 43. Defensarem d'així, d'aixà, de no sé què, de no sé quantos, perquè ell això ja està acostumat a fer. Llavors, per tant, a mi el llenguatge que utilitzem, ells també l'utilitzen pel nacional, també l'utilitzen pel júnior, també l'utilitzen pel juvenil. Això et facilita molt la feina com a entrenador al primer equip, perquè un se'n posa de baixa, un no sé què, venen a entrenar i poden entrenar tranquil·lament com entrenaria qualsevol jugador al primer equip. Això, una. I dos, que estem davant d'una fornada que ha quedat campió de Catalunya, ha quedat campió d'Espanya, són jugadors que han anat a les seleccions, tant la catalana com l'espanyola, en totes les categories. Estem parlant d'una generació de 5-6 jugadors que tenen un talent espectacular i que, a més, tenim la sort de que poden jugar a nacional espanyola, no? Si tot això li afegeixes, aquestes dues coses, afegeixes que els veteranos que tenim a dia d'avui, que els diem veteranos, però que tenen 30 anys, és a dir, no estem parlant de res de fora que siguin massa, no estem parlant de gent més gran, i que els arropen i els estimen i els ajuden i tal. I, per l'altra banda, la joventut que escolta la gent gran, que si el Joan diu blanc, és blanc, que si el Marc diu negre, és negre. Doncs quan s'ajunten aquestes tres coses o quatre coses, fa que sigui fàcil que el jugador ho faci bé i tal. De totes maneres, el fàcil és arribar. I ara hem de cuidar-los perquè el procés no és el mateix jugar al Reus que jugar a altres clubs. És a dir, l'exigència dels errors i l'exigència dels títols fa que el seu creixement hagi de ser més accelerat i amb menys errors, que això dificulta la història, però bueno, amb això estem.
Jordi, aquesta Copa també té una petita part d'història perquè el Reus feia 19 anys que no l'aconseguia i, si no vaig equivocat, el darrer títol va guanyar el Reus 3-2 i el tercer gol autor va ser en Jordi García.
És veritat, hi ha la foto famosa d'allò ginollat i que cada any la posàvem i ara, gràcies a Déu, aquesta foto ja queda a la història i ara hi haurà una nova foto amb els Salvats, amb els Martí Casas, amb els Marc Julias, amb els nous, que ja tocava, 19 anys. El que sí que em fa il·lusió, i és una cosa que a mi m'enorgulleix molt, és el fet de que l'última la vaig guanyar com a formava part de l'equip i vaig marcar l'últim gol, faltant 15 segons per acabar el partit, i ara he pogut participar, sigui l'entrenador, per tant, em fa molta il·lusió.
Jordi, un plaer que hagis estat en Parlem d'Hoquei i que, repetim, la felicitació de tot l'equip del nostre programa i, bé, el proper rival, el Patí Vilafranca, que tampoc no paguin els plats trencats de la celebració.
No, dos cosetes per acabar, si em permeteu. La primera és que m'ha felicitat molta gent de Vilafranca. Jo he estat 5 anys a Vilafranca i he sigut l'home més feliç del món. Sempre parlo de que probablement és la millor etapa de la meva vida com a deportista, perquè vaig estar com a casa, em vau fer sentir com a casa. I part d'aquesta victòria d'avui, del diumenge, és gràcies a que el Vilafranca va apostar per mi quan jo no havia entrenat mai per poder ser entrenador. Per tant, els primers que van apostar per mi i que em van fer primer contracte i vaig poder començar a entrenar algú va ser el Vilafranca, o sigui que des d'aquí, i ho he fet, ho he dit a totes les persones que m'han trucat, no? I l'altre, m'he oblidat del que us anava a dir, però volia dir això, que em sento... em va fer molta il·lusió que el Vilafranca em truqués en aquell moment i part d'aquesta victòria també del Vilafranca. Ah, i l'altre, estem cansats, estem molt cansats, intentarem recuperar l'equip al màxim possible per dissabte. Sabem que el Vilafranca, amb el fitxatge de l'Humberto i tal com a mesura que va passant l'any, cada dia és millor, ha tret bons resultats, espero un partit molt dur, molt difícil, en el que a Vilafranca només vam poder empatar, i ja veurem com va. Nosaltres intentarem els 3 punts, perquè els necessitem, però a veure quants jugadors tinc, a veure com arribem, i a més el Vilafranca està molt bé, haurà pogut descansar, o sigui que un partit molt difícil.
Jordi, gràcies, i et seguirem parlant.
A la vostra disposició, un plaer.
L'entrenador del Reus Deportiu, brillant guanyador, i amb aquesta anècdota d'aquests 19 anys que, evidentment, doncs, feia història.
Sí, si mal no recordo, a Lloret.
A Lloret o a Mataró?
Jo diria que era Lloret.
Bé, és igual, no tenia el record jo de poder-ho recordar. Anem ràpidament, el rellotge avui se'ns ha tirat a sobre. Jordi, el Vendrell, l'Hockey Plata, doble jornada, derrota a Mataró, victòria amb el Dominicos, i bé, qui dies passa anys empeny i a seguir la Lliga, no?
Sí, dissabte a Mataró, l'equip que podríem dir que doncs, va ser superat en bona part del partit pel Mataró, sobretot a l'inici del partit, que el Mataró sortia millor. Després el Vendrell, la segona part, sí que va fer un pas endavant i va intentar ficar-se, però finalment doncs, bé, va decidir sobretot l'encert de Marc Puigverd, que va fer 4 gols, i aquí es va acabar la història. I diumenge doncs, l'equip acusava una mica aquest desgast, perquè a més el Dominicos doncs, havia ajornat el partit contra l'Espanyol, per tant arribar més fresc, i va ser un partit força ensupit, la major part d'ell, durant pràcticament 45-47 minuts, fins que el tram final doncs, va ser apoteòsic, de bogeria. Un Vendrell que perdia 2-3 i amb 3 jugadors exclosos amb targeta blava, doncs, en inferioritat aconseguia capgirar el marcador, sí que cerca amb una mica de polèmica, però bé, doncs, al final el Vendrell que va aconseguir remuntar i com a mínim doncs, sumar la segona victòria consecutiva a casa, que encara no s'havia fet.
Doncs anem a repassar Serveis Mèdics Penedès, el trofeu al jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I Jordi, anem amb el trofeu de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial. Aquests dos partits de l'Hockey Plata, jornada 15, Mataró-Vendrell.
Doncs a Mataró sumava 6 punts Lluís Ferrer, 4 Joan Borrego i 2 Aldo Velasco. I pel que fa al partit contra el Dominicos, sumava 6 punts Joan Borrego, 3 Lluís Ferrer, 2 Jordi Ferrer i 1 Magí Prats.
I la classificació general?
Segueix encapçalada Marques amb 48, que aquest cop no sumava. Tampoc sumava Villars a 36 i Ferretti, que tanca el podi amb 28.
Doncs fins aquí la classificació, en aquest cas la puntuació de la Plata Nord.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Anem ràpidament a repassar l'actualitat del hockey femení. La Lliga Iberdrola, teníem algun partit?
Doncs sí, que hi havia un parell de partits, que els altres ja s'havien jugat anteriors degut a la competició europea, i els partits que es van jugar van ser el Rexoi 1, Cerdanyola 4, i el Corunya 1, Voltregà 1. I encara queda pendent d'aquesta jornada 17, el Benvibre Fraga, que jugarà el dia 11.
Doncs...
Ah, no, va ser ahir, el dia 11.
Va jugar ahir, em sembla que si no vaig equivocat, va guanyar el Fraga justet.
Doncs ara ho mirem, perquè el Fraga va guanyar 0-2, el Benvibre.
0-2,
sí.
Eh? 0-2.
Sí, 0-2.
La World Champion, teníem aquest partit important, decisiu, per classificar-se, victòria del Vilassana.
Doncs sí, hi havia aquests partits. L'interessant era aquest Vilassana-Fraga, en el qual el Vilassana va guanyar 5-4, però degut als resultats i la classificació de jugava en aquesta segona plaça, però per gols i puntuació doncs va passar el Fraga, en aquest grup va passar el Palau i el Fraga, i en l'altre va passar el Gijón i el Benfica.
Doncs anem a la propera jornada, Hockey Lliga. En tindrem dues, però nosaltres repassem la de dissabte.
Sí,
tindrem temps el
ja
proper dimecres.
Sí. Dissabte a les 7:30 comença amb l'Alcoi. No, això no està bé.
Alcoi Noia, sí.
Perdó, sí, Alcoi Noia Freixenet, sí. A les 20, Voltregà Caldes, Igualada Vic i Reus Deportiu, Digitècnic Capital del Vic, Patí Vilafranca. Per diumenge, Liceo Alpicat, Lleida Calafell i Barça Sant Just.
Anem a la plata, el grup nord, Jordi. Ai, no, Raimon.
Doncs sí, en el grup nord ja l'ha esmentat Vendrell Dominicos, ja ha avançat la setmana passada, aquest 5-3, i queden per aquesta setmana el Companyia de Maria Igualada, Xum Massanet, Sant Cugat, Cerdanyola, Sant Feliu, Oviedo, Espanyol i Tordera, Mataró.
Amb el grup sud
tenim Ribes, Olot, Alhambra, Alcobendas, Reus Deportiu B, Manlleu, Taradell, Lloret, Congrés, Palafrugell i Girona, Barça B.
Jordi, tenim seus ja del trofeu tròfic aquesta tercera competició.
Sí, de fet tenim tant de la segona com de la tercera competició. La Cers que es farà a Igualada i la Tròfic que es farà a Folònica.
De moment no sabem res ni de les noies ni dels nois on es farà la Champions.
Correcte, perquè de fet els nois doncs, encara falta saber qui passa als quarts de final.
L'únic que sí que sabem és la World Skate femenina que es farà a Oliveira de Zemis a Portugal, que també va sortir la seu. I ens queden les Champions.
I per la tele, Jordi, què tenim?
Doncs tenim diumenge a 1:15 per Esport 3 Lleida Calafell i a les 4:10 per la xarxa Barça Sant Just.
Doncs tenim, digues...
Rei, i dir que avui aquesta tarda ha sortit on es faran els World Skate Games de l'any que ve, l'any 2026, i es faran a Paraguai.
Això
són els Mundials.
Això és aquella competició que hi ha tantes coses?
Sí, correcte, on hi ha totes les competicions i disciplines de patins.
Paraguai no hi has estat mai?
No, no hi he estat.
Hi ha possibilitats de que hi vagis?
Ja ho veurem.
Doncs bé, bueno, adelantem la notícia. M'ha sobtat molt, perquè a Paraguai no havia sentit mai
sí,
que hi hagués...
Ho ha anunciat aquesta tarda a la FEP i tot.
Bueno, doncs mira, deixem-ho. Algú més tenim de darrera hora? Doncs nosaltres... Digue, Jordi.
No, que tenim la llista sub-23 que ha sortit de l'Europeu de Sense Dormir, Espanya, també Portugal i França. Si et sembla, doncs ja ho deixem per la setmana que ve, repassem totes les llistes amb calma.
Exactament, Jordi. La setmana que ve avui tenim aquest protagonista, en Jordi Garcia. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jaume, Raimon, Jordi, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.